La Universitat Autònoma de Barcelona diu que el marc legal per sancionar l'agressor en cas d'assetjament a alumnes no els permet aplicar-ho amb immediatesa. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. I un cop això ha passat, en respecte dels drets de tothom, començar les actuacions.
Així de contundent s'ha mostrat des dels micròfons de Ràdio Estel aquest matí el conseller d'Universitat Joaquim Nadal sobre els casos d'abusos que han sortit a la llum a la Universitat Autònoma de Barcelona en les darreres hores, on un professor ha estat acusat per 8 estudiants. Nadal ha deixat molt clar que quan hi ha un cas d'abús sexual o d'assetjament laboral en una universitat, el centre ha de ser fulminant i contundent, apartant ni suspenent el professor agressor. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
En aquest sentit, aquest migdia, la Universitat Autònoma de Barcelona ha dit que el marc legal per sancionar l'agressor no els permet fer-ho amb immediatesa.
I ho ha fet en resposta a les declaracions del conseller Nadal. La universitat es defensa dient que ha aplicat mesures per protegir les víctimes, com canviar-los de professor i acompanyar-les jurídica i psicològicament. L'autònoma també sí que ha reconegut que potser no ha sabut transmetre la suficient confiança a les denunciants.
Anirem en directe d'aquí una estona amb la Sílvia Muñoz des de la mateixa universitat. Serà d'aquí uns minuts. Davant d'això, els representants de les víctimes han alertat que hi ha més casos d'assetjament sexual per part de professors alumnes dins d'aquesta universitat i que cal que surtin a la llum.
Si no hagués sigut per la denúncia de les investigadores predoctorals, avui no seríem aquí. Però això també existeix i per tant considerem que és necessari més que mai un MeToo a la universitat.
Els delegats sindicals han criticat que la mesura de suspendre de sou i feina al professor de lletres de l'autònoma, en el segon cas, és insuficient. A tot això, atenció, avui hem conegut un altre cas d'agressió sexual entre menors. És el quart cas, el quart que surt a la llum en una sola setmana. Aquesta vegada ha passat a Cervera.
I aquesta vegada ha sigut un noi de 15 anys que hauria estat agredit per dos companys de l'institut, segons ha avançat aquest matí al diari Segre. La mare del noi va explicar als Mossos que el seu fill el van empènyer cap a una finestra, el van obligar a despullar-se i el van agredir sexualment.
També avui hem conegut la detenció a Barcelona d'un jove de 23 anys que hauria abusat sexualment d'un noi de 14. Els fets en aquest cas haurien passat a Almeria. Tot plegat també el mateix dia en què hem de lamentar un nou foc que crema a Catalunya. Ara a la Vall d'Aran els bombers hi continuen treballant, per amb 11 dotacions.
Segons informen des del Consell General d'Aran, el foc ja ha afectat una superfície d'unes 150 hectàrees i en aquests moments es mantenen dos flancs actius. El foc no ha provocat danys personals i, a més, de bosc s'haurien cremat també dues cabanes.
I mirant els mercats davant la incertesa d'aquests dies, el Banc Central Europeu ha convocat per avui, per sorpresa, una reunió no programada per analitzar les vulnerabilitats del sector bancari. En la reunió, que ja ha acabat, han conclòs que no s'observa una caiguda de dipòsits a la zona euro. Ho ampliarem de seguida. Després, en els esports, ja es coneixen els emparellaments dels quarts de final de la Champions. El Real Madrid s'enfrontarà al Chelsea. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Si els blancs superen l'eliminatòria, s'enfrontaran al vencedor del City Bayern. D'altra banda, el Milan ha quedat emparellat amb el Nàpols i l'Inter amb el Benfica a l'Europa League. El Sevilla jugarà contra el Manchester United.
I el seleccionador espanyol Luis de la Fuente convoca el davanter de l'Espanyol, Joselu, pels dos partits de classificació per a l'Eurocopa de l'any que ve.
De la Fuente també ha cridat a tres jugadors del Barça, Valde, Pedri i Gavi, i també Nacho, Carvajal i Ceballos del Madrid. El primer partit d'aquesta nova era serà el 25 de març contra Noruega i tres dies més tard contra Escòcia.
I en el temps de la cultura us explicarem que la 8a edició del BSN Clàssics, el cicle de música clàssica que es fa a la capital catalana, comptarà amb un total de 8 concerts i 4 de petit format. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Per aquesta ocasió, l'Orquestra Nacional Simfònica de Washington tornarà després de 42 anys a Barcelona. Un altre dels retorns destacats d'aquesta edició és la del violinista Maxim Vengerov, 28 anys després, i la de la pianista Elena Grimaud, 13 anys més tard. El BSN Clàssics començarà l'octubre i s'allargarà fins al maig del 2024. Els concerts es faran al Palau de la Música.
I també us explicarem l'última presentació del mestre xocolater Lluc Cruselles, una mona de Pasqua que és una rèplica de l'elefant que el va coronar com a millor xocolater del món l'any 2022. El pastisser Lluc Cruselles n'ha desvetllat alguns detalls a Ràdio Estel.
Es tracta d'una edició limitada, la elaborada amb xocolata negra del 60% i amb llet. L'elefant pesa 1,5 kg i fa 30 centímetres d'alt, el que va fer pel concurs mundial. Hem de tenir en compte que feia 3 metres d'alt. Això sí, si esteu interessats, però, haureu d'anar fins a la pastisseria El Carme de Vic, ja que només es ven allà, a Cultura. Escoltarem què ha dit el magazín d'aquesta emissora, Lluc Roselles.
I com cada divendres acabarem la setmana amb un repàs a les estrenes musicals, amb especial atenció al disc que publica avui Anna Roig. Que es titula Portar Vallès al món i està format per 11 noves cançons. Fa pocs dies, recordem, va venir a parlar-ne aquí a Ràdio Estela Banda. També escoltarem les noves cançons que presenten De la Fe i les Flores Azules i posarem el play al nou disc de Soc un Bohemio. Ho farem amb la Mercè Mondelo en els darrers minuts d'aquest informatiu que comença ara i que us acompanyarà fins a 3 de la tarda aquí a Ràdio Estel. Però abans, com sempre, mirar al cel per saber quin temps ens espera per aquest cap de setmana. Informació meteorològica que ens apropa, com cada tarda, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Han augmentat els núvols aquestes últimes hores i ho continuarem fent també al llarg de les properes. Una nuvolositat cada vegada més abundant que aquesta tarda portarà ruixats cap a l'àrea del Pirineu o del Prepirineu i no en descartem algun d'aïllat també a punts de les comarques de l'interior del país. Les temperatures avui seran una mica més baixes que en jornades anteriors, especialment les màximes que s'estan registrant ara o a primeres hores de la tarda. Demà dissabte augmentarà més la nuvolositat i aquests núvols a les comarques del Pirineu i Prepirineu acabaran donant algun ruixat de caràcter dispers. La cota de neu al voltant dels 1.700 o 1.800 metres aproximadament. I ja de cara a diumenge, la nuvolositat serà molt més abundant i els ruixats seran més extensos i afectar a molts més punts del país. Unes precipitacions que sempre afectaran en major mesura les comarques del Terç Nord, també comarques de l'interior i en menor mesura les comarques del sud. La cota de neu es mantindrà entre els 1.700 i els 1.800 metres tant dissabte com també de cara a diumenge, tot i que diumenge baixarà una mica perquè també ho faran les temperatures.
La Universitat Autònoma de Barcelona defensa que el marc legal per sancionar l'agressor en un cas d'assetjament a alumnes no els permet aplicar-ho amb immediatesa. Ho han valorat així en resposta al conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal, que aquest matí des de Ràdio Estel ha criticat que la universitat hauria d'haver actuat des del moment zero en què les víctimes van denunciar l'agressió que va passar en aquesta universitat. Tot plegat arran dels dos casos d'assetjament sexual per part de dos catedràtics a diverses alumnes de l'Autònoma que s'han conegut aquesta setmana. L'últim, de fet, es va conèixer ahir a nit. Anem en directe a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ja hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. La UAB ha defensat que la universitat ha aplicat mesures per protegir les víctimes, com canviant-los el professor, o que les han acompanyat jurídica i psicològicament en tot moment. Sí que han reconegut que potser no han sabut transmetre la suficient confiança a les denunciants. Esther Zapater, secretària general i responsable de polítiques d'igualtat de la Universitat Autònoma, ha reconegut que podrien haver-ho fet millor, però que han fet tot el possible dins del marc legal.
Els moments inicials d'un procediment no es poden prendre perquè això significa una vulneració de la presumpció d'innocència i també d'altres principis, amb la qual jo estic totalment d'acord amb el conseller, però amb les eines que tenim, doncs hem d'aplicar el marc legislatiu. Estem en un estat de dret, per tant, davant també de qualsevol acusació, el nostre ordenament permet que la persona hagi de poder adduir, si més no, no, amb les seves al·legacions.
La Gana, de la Facultat de Filosofia i Lletres, ha assegurat que el protocol d'igualtat de la universitat funciona, però reconeix que cal millorar la sensibilització.
La institució ara mateix disposa d'una eina molt vàlida i, a més, no només a l'eina. És que l'important no són només les normes, és la voluntat d'executar-les. I, com veureu, aquí tenim els degans i deganes totalment alineats amb l'equip de govern. Tenim tots la voluntat d'executar-les. I la bona notícia és que dilluns no tindrem aquest professor a les aules i s'estan aplicant aquestes sancions.
El primer cas conegut aquesta setmana, el centre no va apartar el professor fins que aquest passat dimarts es va conèixer la sentència. Està condemnat a un any i mig de presó i 9 d'inhabilitació per assetjament sexual a un alumne durant 2 anys. En canvi, el segon catedràtic, que es va conèixer aquest dijous, l'han suspès de sou i feina a la universitat a partir de la setmana vinent. Almenys 8 alumnes l'acusen d'assetjament sexual i laboral. La denúncia, però, es va presentar davant del rectorat fa més d'un any. En els dos casos, els professors han continuat fent classes fins aquesta setmana. La universitat ha obert 4 expedients sancionadors contra docents de la Universitat Autònoma els últims 2 anys.
I per contra, Sílvia, representants de les víctimes han alertat que hi ha més casos d'assetjament sexual per part de professors a alumnes dins de la universitat i que l'Autònoma ho sap i no fa res. Els també delegats sindicals de la CGT han demanat que hi hagi un MeToo a dins de la universitat.
Els representants de les víctimes han avisat que l'atenció psicològica que han rebut les denunciants dels casos que s'han conegut aquesta setmana ha sigut insuficient. Armengol Garciol, delegat de la CGT, ha alertat que la universitat té constància que hi ha més estudiants.
Aquí hi ha hagut estudiants de grau que han mostrat whatsapps en què es preguntava per la seva roba interior per part d'una persona que era professora, en què s'explicava que ella sí que treia bones notes i no el noi amb el que estava sortint, també alumne de la facultat, i altres situacions que m'estalviaré d'explicar, i no ha passat res.
Els delegats sindicals han criticat que la mesura de suspendre de sou i feina al professor de les lletres i filosofia, el segon cas que s'ha conegut, és insuficient.
Gràcies, Sílvia. Aquesta reacció de l'Autònoma arriba, com dèiem, després que el conseller d'Universitat, Joaquim Nadal, hagi dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel que quan hi ha un cas d'abús sexual o d'assetjament laboral en una universitat, el centre ha de ser fulminant i contundent perquè els temes no es podreixin.
A vegades dona la impressió que l'administració, entre que es produeix una primera alerta i es ratifica una reacció, passa massa temps. Doncs no. Primer, a la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. I un cop això ha passat, en respecte dels drets de tothom, començar les actuacions.
El conseller Nadal ha defensat la seva gestió i no ha descartat que algú del Departament d'Universitats o inclús la mateixa Generalitat n'estigués al corrent sobre els 2 casos que s'han conegut els últims dies.
Quan jo prenc possessió, si el tema ja existia, jo no en sé res. Ningú no me'n parla. Quan me n'entero dels diferents casos que hi ha hagut, que n'hi ha hagut uns quants en diferents universitats, jo el que intento és garantir que la universitat ha actuat amb celeritat respecte als protocols que té establerts. Quan a mi m'arriba, no ha de passar ni una fracció de segon en què no es comencin les actuacions per separar de l'ESPAU aquest professor.
Per cert, que encara parlant d'abusos, avui hem conegut, ho dèiem a la portada, un altre cas d'agressió sexual entre menors. És el quart cas que surt a la llum en una setmana. Aquesta vegada ha passat a Cervera, on un noi de 15 anys hauria estat agredit per 2 companys de l'Institut La Segarra. Ho ha avançat aquest matí al diari Segre.
Els pares del menor van presentar la denúncia fa 2 o 3 setmanes. La mare del noi ha explicat al diari que el van acorralar contra una finestra, el van despullar i li van fer tocaments. Els Mossos van identificar els 2 presumptes agressors i van derivar el cas a la Fiscalia de Menors. Segons la mare, el seu fill es va quedar a casa 15 dies per recuperar-se, però l'assetjament es va repetir quan va tornar.
D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a la ciutat de Barcelona un jove de 23 anys per presumptament agredir sexualment un menor de 14 que viu a Almeria i amb el que hi va contactar a través d'un videojoc.
L'arrestat es va guanyar la seva confiança per aconseguir un intercanvi d'imatges sexuals i va anar de Barcelona fins a Almeria per tenir-hi una trobada sexual. Quan la víctima va denunciar els fets, l'agressor li va fer xantatge emocional i el va amenaçar perquè es replantegés la seva denúncia. En l'escorcoll, els agents han localitzat material pedòfil al seu ordinador, que està ara pendent d'analitzar, i no es descarta que hi hagi més víctimes.
I per ser encara un apunt més, que una jutgessa de Tortosa ha enviat a presó provisional i sense fiança l'exentrenador de futbol femení del centre esportiu Perelló, al Baix Ebre.
Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dimecres com a presumpte autor d'una agressió sexual i per assetjament a una jugadora del club amb discapacitat intel·lectual. La suposada agressió s'hauria produït el mes de novembre passat a casa del detingut.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més coses. Junts per Catalunya també ha denunciat a la Fiscalia l'extinent d'alcalde de Tarragona, Quim Amorós, acusat d'assetjar desenes de persones del partit i l'ha donat de baixa com a militant de Junts. La informació l'ha avançat al programa Planta Baixa. Judit Caselles, bona tarda.
havia assetjat desenes de joves, molts d'ells menors d'edat i fins i tot menors de 16 anys. Ràdio Estel s'ha posat en contacte amb Nil García, el jove que va fer públic el cas a les xarxes socials ara fa uns mesos, i explica que el partit no li ha comunicat que hauria denunciat el cas a la Fiscalia.
Sorprèn una mica, no?, si hem denunciat un grup de gent tot el que va passar i els protocols interns de Junts estableixen de què s'ha de comunicar, doncs encara no se'ns hagi fet arribar res. No sé exactament el per què. Content perquè s'ho porten a la Fiscalia, és perquè efectivament s'ha de fer, però a la vegada una mica decebut.
De fet, un informe que Junts va fer ara fa uns mesos ja va determinar que veia indicis que Amorós podria haver acusat desenes de joves militants de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya.
Justament el partit celebra, Judit, a aquesta hora un acte sobre fiscalitat de la Llotja de Mar de Barcelona amb la presidenta del partit, Laura Borràs, i l'exconseller d'Economia, Jaume Giró. Tots dos denuncien que Catalunya pateix una situació de dèficit fiscal i veuen la independència com l'única solució possible.
És un acte amb els quadres del partit i on Borràs ha denunciat que no aconseguirà que Catalunya tingui més finançament en àmbits com les infraestructures o l'educació si no es fa la independència.
Per molt que es vulguin disfressar o maquillar les mancances de la dependència espanyola, des de la perspectiva política i econòmica, els fets són incontestables. Catalunya mai no tindrà un pressupost bo, mai no tindrà un pressupost equilibrat entre allò que genera i allò que inverteix en el marc de l'autonomia espanyola.
Mentre que l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, critica que el dèficit fiscal a Catalunya sigui endèmic i tingui lloc independentment del partit que governi a la Moncloa.
És deslleial perquè el sistema de finançament, la vocació del qual hauria de ser esdevenir un mecanisme just per assignar els recursos disponibles, de fet s'està convertint en un procediment de control polític per sotmetre a un país que vol fer sentir la seva pròpia veu.
Giró ha posat com a exemple que a finals del 2020 Catalunya era el segon territori de l'Estat amb recaptació fiscal, però que va ser el 14è en recursos finals per càpita.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
I pendents també a aquesta hora de la feina dels pompiers de la Vall d'Aran i dels bombers de la Generalitat, que continuen treballant en el foc del bosc de Canejan, al Pirineu. Ho fan amb 11 dotacions. Segons informen des del Consell General d'Aran, el foc ja ha afectat una superfície d'unes 150 hectàrees. A hores d'ara hi ha dos flancs actius. On hi ha més activitat és a la part dreta, que precisament, Pere, forma part del pla de cremes de la Vall d'Aran.
Doncs sí, per tant, un cop s'hagin controlat aquestes flames, l'incident podria haver ajudat en aquesta tasca de prevenció contra els incendis de més gravetat. El foc no ha provocat per ara danys personals i, a més, de bosc també s'haurien cremat dues cabanes. Els agents asseguren que no hi ha perill que les flames arribin a Canejan. 6 dotacions dels bombers d'Aran i 5 més de la Generalitat de Catalunya continuen treballant a la zona.
I un dia més hem de fer un cop d'ull a la borsa l'endemà que el Banc Central Europeu hagi pujat mig punt més, fins als 3,5% als tipus d'interès, us ho explicàvem ahir en aquest programa.
Avui l'IBEX 35 ha obert amb números verds. De fet, ha començat la darrera sessió de la setmana amb una crescuda de més d'un 1,4%. En aquest sentit, els bancs espanyols cotitzen en positiu i amb avenços al voltant del punt percentual. Santander puja un 1,7%, el Sabadell ho fa un 1,6% i el BBVA un 1,2%. Només es queda per sota del punt CaixaBank, que guanya tan sols un 0,7%.
I per cert, que davant la incertesa d'aquests dies, el Banc Central Europeu ha convocat avui per sorpresa una reunió que no estava programada per analitzar les vulnerabilitats del sector bancari.
El BCE ha conclòs que no s'observa una caiguda dels dipòsits a la zona euro, és a dir, els clients mantenen els diners als seus bancs, cosa que mostra la confiança dels agents en el sistema financer europeu. A més, els supervisors del Banc Central han assegurat que l'exposició de Credit Suisse és molt baixa i, per això, una hipotètica caiguda de l'entitat suïssa seria manejable.
A tot plegat, la inflació va a la baixa als estats de la zona euro. Ho fa, però, amb un ritme molt més lent. El febrer passat tan sols va baixar un 0,1% fins a situar-se en el 8,5%. A Espanya, tot i que segueix sent un dels països amb una taxa d'augment de preus més baixa, el percentatge ha pujat del 5,9% al 6% pel que fa al global del bloc comunitari. La inflació també es va reduir en un 0,1% i s'ha situat al 9,9%. I no deixem a Europa, fem un cop d'ull momentani a França, on la policia de París ha detingut més de 300 persones pels disturbis d'aquesta nit a la capital francesa i d'aquest matí com a protesta a l'aprovació per part del govern d'Emmanuel Macron de la reforma de les pensions que augmenta l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys.
Milers de persones es van congregar ahir vespre a la plaça de la Concòrdia de París, a prop del Parlament francès, per denunciar el pas forçat que ha fet l'executiu en feus de l'article 49.3 de la seva Constitució per a fer una reforma exprés de les pensions, una reforma que no havia aconseguit el suport de l'Assemblea Nacional perquè tirés endavant. La policia ha fet ús dels canons d'aigua i també dels gasos lacrimògens per dispersar els manifestants que anaven cap a l'Assemblea Nacional francesa. Mentrestant, els principals sindicats francesos han anunciat una gran jornada de manifestacions per a dijous vinent, 23 de març, per demanar la retirada total d'aquesta reforma. I mentrestant, avui l'oposició francesa també presentarà una moció de censura.
Bel migdia.
I tornant a Catalunya, el Departament de Salut vacunarà els infants contra la bronquiolitis. Ho ha assegurat aquest matí des de Viella el conseller de Salut, Manuel Balcells.
És una mesura que tenim prevista també i que l'anunciarem també en temps i forma, però ho tenim tot preparat perquè així passi. Vale. Però sí, ho farem i Galícia doncs s'ha adelantat una mica en la notificació, però nosaltres ho tenim tot preparat perquè això passi.
D'altra banda, Balcells també ha detallat que la vacuna s'incorporarà els propers mesos al calendari vacunal, però no n'han donat prou més detalls.
El conseller de Salut ha confirmat que s'incorporarà, per tant, la vacuna de la grip al proper curs al calendari vacunal per als nens de 6 mesos a 5 anys, com ja va anunciar, de fet, el passat mes d'octubre.
I per cert que, encara parlant de salut, avui, 3 anys després de decretar-se l'estat d'alarma, el Procicat ha desactivat la fase de prealerta per coronavirus. En aquest sentit, el conseller Balcells també ha dit que el que cal ara és enfortir el sistema sanitari. I a tot això, parlant de la pandèmia aquest matí, qui durant la pandèmia va ser conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha deixat l'autocrítica de banda i s'ha mantingut ferm defensant la gestió que va fer el govern de la Covid a les residències. Ho ha dit durant el Parlament, durant la seva compareixença davant el grup de treball d'anàlisi de l'impacte de la Covid-19 en les residències catalanes.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I encara dos apunts, mirant breument a la ciutat de Barcelona. El govern de la capital catalana es planteja augmentar la velocitat de circulació permesa als voltants dels centres educatius fora de l'horari lectiu. L'Ajuntament ha encarregat un informe per avaluar la possibilitat de passar dels 30 km hora a 50 en aquest límit de velocitat.
La tardor passada a Barcelona va posar en marxa 17 nous radars a la ciutat, 12 en entorns escolars i altres 5 en punts negres de la xarxa viària urbana barcelonina. Les sancions als conductors que sobrepassen els 30 km hora es van començar a imposar el mes de gener. Les primeres dades facilitades per l'Ajuntament fa unes setmanes indiquen que els 17 radars multen cada dia uns 686 infractors. Algunes entitats com el RAC havien advertit la conveniència d'eliminar la restricció d'aquests 30 km hora fora de l'horari escolar a les nits, caps de setmana o també dies de vacances.
I encara sobre mobilitat a Barcelona, alerta si us heu de moure per la ciutat aquest diumenge perquè la marató que s'hi disputa afectarà el recorregut de diverses línies d'autobús entre 6:45 del matí i les 3 de la tarda. La cursa modificarà el recorregut de 65 línies i és per això que es recomana l'ús del metro. Les línies afectades es poden consultar a la web de TMB. I encara un punt més que hem conegut aquest migdia i és que Unides Podem ha rebut una forta patacada en el baròmetre del 6 del mes de març. Els liles perden més de 4 punts en l'enquesta i cauen a la quarta posició en ple debat sobre la reforma de la llei del només sí és sí. Qui en recull els fruits és el PSOE, que amplien gairebé 5 punts l'avantatge davant del Partit Popular.
Els populars que perden gairebé 2 punts de suport i es queden amb una estimació de vot del 28%, el baròmetre del 6 afirma que si avui es celebressin eleccions generals, el PSOE les guanyaria amb un 32,7% dels vots, 6 dècimes més que l'última enquesta. L'estudi es va fer entre l'1 i l'11 de març, quan els socis de govern estaven obertament enfrontats per la reforma de la llei del només sí és sí. Pel que fa als partits catalans, Esquerra aconseguiria el 2,5% dels vots, mig punt més que el febrer, Junts rebria l'1,1% dels suports i la CUP, que recolliria el 0,5% dels sufragis.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Arribarem a 2:45 de la tarda. Avui obrim la informació comarcal explicant-vos una trobada arqueològica de primer ordre que s'ha fet a les muntanyes de Prades. Un grup d'arqueòlegs ha descobert un centenar de gravats de l'època prehistòrica que tenen entre 5.000 i 3.000 anys d'antiguitat. Són a la fins ara desconeguda Cova de la Vila, a la Febró, a la comarca del Baix Camp.
I segons els arqueòlegs, investigadors de l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social, es tracta d'un conjunt rupestre excepcional i únic a Catalunya per la seva singularitat i estat de la seva conservació. L'accés a la cova s'ha tancat per seguretat i per protegir aquesta troballa, i per fer-ho la Generalitat ja l'ha declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, que és la màxima protecció que atorga la Generalitat en la seva Llei de Patrimoni Cultural Català. Com que no s'hi podrà accedir, el Departament de Cultura ja està treballant en oferir un model 3D per ensenyar aquestes magnífiques pintures al públic.
I per cert, parlant de troballes, ens vol i sorprenent la que s'ha fet durant unes obres a Castell d'Aro, al Baix Empordà. Quatre treballadors que estaven aixecant un mur van desenterrar dos paquets embolicats amb roba i cinta americana. Quan els van obrir, a dins dels farcells hi havia dos fusells de guerra Kalashnikov i dos carregadors sense munició.
I aleshores els obrers van alertar els Mossos d'Esquadra i es van endur les armes. Els dos fusells d'assalt són reals i la policia els està examinant. La unitat d'investigació de la policia catalana s'ha fet càrrec del cas i treballa per intentar esbrinar-ne la procedència, perquè diuen són armes que solen utilitzar els grups criminals.
I el turisme de sequera, que darrerament omple cada dia l'embassament de Sau, té els dies comptats perquè s'ha decidit tancar l'accés al punt d'informació i a l'àrea d'esplai que hi ha en aquest pantà. L'administració assegura que tanca l'espai per motius de seguretat, perquè s'ha de transvasar l'aigua cap a Susqueda i retirar fins a 60 tones de peixos.
I la represa d'aquest servei es farà en funció de l'evolució i també de les necessitats i de les actuacions de l'Agència Catalana de l'Aigua i també les possibilitats d'oferir aquests serveis amb les màximes garanties. Les persones que hagin fet una reserva prèvia per accedir a aquesta àrea d'esplai rebran una devolució dels seus diners. En les dues darreres setmanes s'havien incrementat molt els visitants que volien veure la retirada d'aquests peixos i també el baix nivell d'aigua que hi ha a aquest pantà. Per aquest motiu, el Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries de la zona ha decidit blindar l'embassament de Sau.
I tornant per un moment al Baix Empordà, Palamós tindrà una nova estació de busos l'estiu de l'any vinent. Es construirà als afores del municipi per treure els vehicles de l'interior de la ciutat. Es preveu que les obres d'aquesta nova estació comencin la propera tardor.
El Departament de Territori, que ja ha licitat aquest projecte per construir aquesta nova estació, que tindrà una capacitat per a 7 vehicles. L'edifici serà de planta baixa, amb una sala d'espera, zona de vending, i també tindrà taquilles per comprar els bitllets. Per altra banda, s'instal·laran panells solars al sostre per autobastir-la energèticament. Amb tot, també es millorarà la capacitat de les línies interurbanes de Palamós.
Marxem ara cap al Pirineu, perquè a Esterri d'Àneu el Departament de Salut estudiarà la possibilitat de construir un heliport en aquesta localitat per donar una resposta més ràpida a les emergències que es viuen en aquesta zona. Paral·lelament, l'Ajuntament d'Esterri ja ha cedit el terreny on el Departament de Salut vol construir un consultori mèdic.
La construcció d'aquest nou consultori és una petició llargament reivindicada perquè ajudarà a reforçar el conjunt de l'àrea bàsica del Pallars Sobirà per poder donar resposta a tots els serveis que necessita la comarca. Pel que fa a l'heliport, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha dit que hi ha una necessitat i una voluntat per part de l'Ajuntament, també com per part del Departament, perquè sigui una realitat.
Marxem ara cap a Gandesa, perquè el Museu Memorial de la Batalla de l'Ebre ha estrenat un recorregut virtual guiat per un soldat de la lleva del biberó.
La iniciativa immersiva, que utilitza una pàgina web amb codis QR, permet que els visitants es submergeixin, volíem dir, en la història d'un biberó, que recordem, van ser aquells joves nascuts al 1920 i que van ser cridats a la guerra. La proposta està dirigida al públic familiar i escolar amb preguntes, jocs i reptes i entorn a aquesta experiència. La proposta ha estat subvencionada per la Diputació de Tarragona en el marc del programa turístic En Família.
I marxem ara a Tarragona, perquè el riu Francolí viurà els propers mesos una important transformació que renaturalitzarà l'espai i l'obrirà de nou a la ciutadania amb la creació d'una ruta circular.
L'Ajuntament de Tarragona i l'Associació Aurora han presentat els primers passos per fer-ho. Durant els últims 5 mesos, de fet, ja han millorat la ribera del riu amb la neteja de 80 metres cúbics d'arrels de canyes i també plantant espècies autòctones. A més, s'ha creat una ruta circular d'un quilòmetre passant per la reclosa de Sant Salvador. La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel, diu que amb l'arribada dels Next Generation es viurà un autèntic canvi espectacular a la zona del riu. El projecte, de fet, per renaturalitzar el Francolí va ser un dels més votats als pressupostos participatius i ha comptat amb una inversió de 29.000 euros. Segons el consistori, és el primer pas, de fet, per rebre aquests fons europeus Next Generation.
Vaja, acabarem aquest recorregut per les comarques catalanes del Vallès Oriental, perquè el recinte de Sant Miquel del Fai obrirà al públic ja el proper 15 d'abril. Ho farà després de més de 5 anys tancat per obres de millora. Serà una reobertura ordenada per i per fases.
Doncs sí, en aquesta primera fase el recinte obrirà els caps de setmana i també els dies festius amb un aforament limitat de 200 persones i amb reserva prèvia i visita gratuïta. Després l'aforament s'anirà ampliant de cara a una segona fase. Les obres que ha fet la Diputació de Barcelona s'han centrat en la protecció dels riscos geològics que hi havia a la zona per despreniments de pedres i també s'han renovat les baranes, els tancaments de protecció també de tot el recinte i la reforma de totes les conduccions i instal·lacions de l'enllumenat.
Molt bé, Pere, gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I comencem, atenció als esports, Anna, amb una notícia d'última hora, perquè Pedri podia quedar descartat per al clàssic de diumenge al Camp Nou.
Sí, el migcampista ha sentit molèsties durant l'entrenament d'avui i el Barça no vol córrer riscos. A poc més de 48 hores per al clàssic de Lliga, tant Xavi com els serveis mèdics del club estan d'acord en no prendre cap risc innecessari, encara que això vulgui ser no comptar amb Pedri per aquest partit que pot decidir tota una Lliga. Per tant, el retorn al terreny de joc del Canari haurà d'esperar. De moment, Pedri es dubta, però l'altre jugador que es perdria segur el clàssic, és Ousmane Dembélé. Segons els serveis mèdics, el francès li està costant molt cicatritzar la seva última lesió i podria estar entre 2 i 3 setmanes més de baixa. Per tant, es perdria la tornada també de les semifinals de la Copa del Rei, també contra el Real Madrid al Camp Nou, que seria el 5 d'abril. Qui tornaria a la convocatòria seria Ronald Araujo, que ja ha complert un partit de sanció.
I continuem amb més informació sobre aquesta 26a jornada de Lliga, que arrenca aquest vespre amb el partit entre el Valladolid i l'Atlètic Club. Espanyol i Girona jugaran demà dissabte.
Comencem pel Girona, que demà a 4:45 de la tarda visita el camp del Rayo Vallecano. Els gironins viatgen a Vallecas amb la intenció de passar pàgina i deixar enrere l'última jornada que els va deixar amb un mal sabor de boca. L'Atlètic de Madrid va marcar en l'últim tram final del partit, que es va jugar a Montilivi. El Girona actualment és 12è a la classificació, amb 30 punts a només 4 del descens. El tècnic Mitchell es veu confiat i avisa que no té por del que pugui passar.
Estén en una bona posició en la classificació i no tinc por de res, perquè confio molt en l'equip, en el treball, en el meu treball i en com veure al meu equip. No tinc por, res.
Per la seva banda, l'Espanyol rebrà el Celta de Vigo a l'RCD Stadium. Els blanquiblaus no poden badar si no volen entrar en la zona perillosa de la classificació. Brian Olivan apunta que es tracta d'un partit important perquè juga en un dels moments més crítics de la Lliga.
Quedan 13 partidos, al final es una liga muy pareja, estamos metidos 10 equipos que al final, pues sumando una victoria, pues no solo que ganas 3 puntos, sino que el otro equipo deja de sumar y de puntuar. Entonces para nosotros sí que es cierto que es un partido muy importante, un partido crucial. Quedarán 13 partidos más, si no me equivoco, pero al final de ahora en adelante van a ser todos muy importantes.
Aquest partit entre Espanyol i Celta arrancarà demà a 6:45 de la tarda.
I encara en futbol, el Real Madrid, vigent campió de la Champions, s'enfrontarà al Chelsea en els quarts de final d'aquesta Lliga Europea.
Els blancs que venen de guanyar el Liverpool es jugaran l'accés de les semifinals contra el desè de la Premier. L'anada jugarà al Santiago Bernabéu l'11 o 12 d'abril i la tornada serà a Stamford Bridge el 18 o 19 d'abril. Pel que fa a la resta de partits que han quedat designats per aquests quarts de Champions, l'Inter de Milà ha quedat emparellat amb el Benfica, el Milan amb el Nàpols, i el partit destacat serà el que enfronta el Manchester City de Pep Guardiola i el Bayern de Múnich. Tots dos equips són els que estan considerats els més forts de la competició. Si el Madrid passa ronda, jugaria amb el vencedor del City-Bayern.
I després d'aquest sorteig de Champions també s'ha fet el de l'Europa League. El Sevilla ha quedat emparellat amb el Manchester United.
Els andalusos s'enfrontaran a l'equip que ha eliminat el Barça i el Betis. D'altra banda, la Juve jugarà contra l'Sporting de Portugal, la Roma de Mourinho contra el Feyenoord i el Leverkusen contra el Saint-Gilloise.
I avui també arrenca la jornada de la Lliga femenina que obre el Barça, que rep el València a l'estadi Johan Cruyff.
Les blaugranes reben un València que porta 3 jornades consecutives sumant els 3 punts i són 6enes a la classificació. Les de Jonathan Giraldez tenen la mirada posada en un nou rècord. Les blaugrana porten 946 minuts sense encaixar cap gol i si avui no en reben cap, superarien el seu propi rècord, que està en 962 minuts. Recordem que Clàudia Pina no hi serà perquè, com us vam explicar ahir, té un esguins al turmell. El partit del Johan Cruyff arrencarà a les 7 de la tarda, un partit en què el Barça jugarà amb el color lila Barça en reconeixement al Dia de la Dona.
I també en futbol, la nova etapa de la selecció espanyola amb Luis de la Fuente al capdavant comença, Anna, amb 3 jugadors del Barça i un de l'Espanyol.
De l'equip blaugrana, el nou seleccionador ha cridat a Balde, Gavi i Pedri, però ha deixat fora Ferran Torres, Ansu Fati, Eric García i Jordi Alba. L'equip blanc i blau, de la Fuente, ha posat la mirada en Joselu, el davanter de l'Espanyol. No ha trigat en reaccionar via xarxes socials.
No puedo ni hablar de la emoción que tengo. Estoy súper contento de poder estar en la convocatoria de la selección española. Quería agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde siempre y a todos mis compañeros y cuerpo técnico. Gracias a ellos he tenido la oportunidad de poder estar aquí, así que no os voy a defraudar y os lo voy a dar todo. Gracias.
Pel que fa a la resta de convocats, el seleccionador ha escollit 3 jugadors del Real Madrid, Nacho Carvajal i Ceballos, i Álvaro Morata de l'Atlètic de Madrid. Entre les novetats hi ha 3 catalans més, com són David Raya, porter del Brentford, Dani Olmo, de Leipzig, i Gerard Moreno, del Villarreal. A banda, també cal destacar la presència de Brian Hill, del Sevilla, Zubimendi, de la Real Societat, David García, de l'Osasuna, i Pedro Porro, del Tottenham. A la roda de premsa, Luis de la Fuente se li ha preguntat sobre la carta de comiat de Sergio Ramos, i això és el que ha dit.
Nunca he hablado del tema de edad. No sé si alguna vez me habéis dicho que yo limito las circunstancias de una convocatoria por el tema de edad. El que lo haya dicho, no lo ha dicho la verdad, es incierto. Nunca lo he dicho yo. Y segundo, quien expone que no se despide de una carta es Sergio Ramos de la selección, nada más.
I amb tots aquests canvis, on no hi ha ni Sergio Ramos, ni Busquets, ni Jordi Alba, ni Coque, us preguntareu qui portarà el braçalet de capità. Doncs bé, el líder de l'equip serà Álvaro Morata, que ha vestit la samarreta espanyola un total de 61 vegades. El següent jugador que ha defensat més vegades el combinat espanyol és Rodri Hernández, amb 39 partits jugats.
I per cert que el gimnasta Joel Plata, que ha estat operat amb èxit ja de la fractura de fèmur que va patir en l'accident de trànsit, que la selecció masculina de gimnàstica va patir ahir dijous.
Sí, l'equip espanyol va rebentar una de les rodes de la furgoneta amb la que viatjaven i el vehicle va donar voltes de campana. Qui en va sortir més mal parat va ser el de Viladecans. La resta d'integrants, entre els quals hi ha els gimnastes catalans Tierno Diallo i Oriol Rifà, i també el medallista olímpic Rai Zapata, tots ells es troben bé. L'equip de gimnàstica artística es desplaçava a la ciutat portuguesa d'Anàdia per disputar un torneig bilateral amb l'expedició portuguesa.
Parlem ara de bàsquet, jornada europea pel Barça, que rep avui l'Estrella Roja al Palau Blaugrana.
Els de Jessica Vicius necessiten la victòria per deixar enrere una setmana negra a Europa, on van encadenar dues derrotes consecutives contra l'Olympiacos i el Fenerbahçe, i que els ha fet baixar fins a la quarta posició. Escoltem Saras, tècnic blaugrana.
Cada partido ya tiene valor de oro, ¿no? Tiene un entrenador experimentado, tiene jugadores experimentados y no va a venir aquí para regalar nada. Nosotros, sobre todo, tenemos que pensar que venimos de dos derrotas en esta competición y nosotros necesitamos una victoria. Así que el partido importantísimo para nosotros.
Aquest vespre, a 8:45, reben l'Estrella Roja de Belgrat, un rival aparentment fàcil, que es troba a la 14a posició i que també ve de perdre l'últim partit, en aquest cas contra el Panathinaikos. Per aquest partit, Saras no podrà comptar amb Corey Higgins, que és baixa per mal d'esquena.
I en tenis, l'espanyol Carlos Alcaraz ja és a les semifinals del torneig d'Indian Wells.
El número 2 del món s'ha imposat per primera vegada a la seva carrera el canadenc Félix Auger-Aliassime per un doble 6-4. El proper repte del murcià, si vol continuar somiant amb guanyar aquest torneig nord-americà i convertir-se en el nou número 1 del món, és superar l'italià Jannik Sinner dissabte.
I pel que fa als esports nàutics, avui ens sou que la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela, una de les competicions més prestigioses del món de l'esport, arrencarà des del port de Vilanova i la Geltrú.
La 37a edició començarà el 14 de setembre i s'estendrà fins al dia 17 i participaran 6 equips, els mateixos que disputaran la Copa Amèrica. Aquesta prova preliminar constarà de 4 jornades. La primera serà d'entrenaments i les altres 3 de competició, en una barreja de regates en flota, tots contra tots, i també match race, que vol dir vaixell contra vaixell. Això pel que fa a la prova preliminar. La Copa Amèrica arrencarà el 22 d'agost del 2024 i s'allargarà fins a l'octubre. El guanyador serà qui aconsegueixi arribar abans en 7 regates. En total s'han de fer un mínim de 7 i un màxim de 13 regates. L'àrea de regates de la competició serà les platges de Barcelona, des del Port Olímpic fins a l'Hotel Vela. Els espectadors podran seguir la prova des de la costa, ja que els vaixells competiran a 200 metres mar endins.
Mira, i avui acabem els esports amb un apunt curiós. L'australià Blake Johnston ha fet el rècord del món de la sessió més llarga de surf. Quanta estona han estat surfejant?
Doncs mira, més de 30 hores i 11 minuts. Ho ha fet a la platja Cronulla de Sydney, això és Austràlia. El surfista ha dit que encara en vol més, diu que encara té treball que vol fer, volia fer-ne 40, així que diu que tornarà a surfejar. Va començar aquesta sessió a primera hora del dijous amb l'objectiu de recaptar 250.000 dòlars australians, que vindrien a ser 157.000 euros per la Fundació Champy Pooling i causes relacionades amb la salut mental dels joves.
Molt bé, Anna, gràcies, bon cap de setmana. Que acabarem aquest programa aquest divendres encarant ja el cap de setmana. Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb informació cultural, començant parlant de la 8a edició del BCN Clàssics, el cicle de música clàssica que es fa a la capital catalana, que comptarà amb 8 concerts i 4 de petit format al Palau de la Música.
I per aquesta ocasió, Xavi, l'Orquestra Nacional Simfònica de Washington tornarà, atenció, després de 42 anys a Barcelona. Un altre dels retorns destacats d'aquesta edició és la del violinista Maxim Vengerov, que fa 28 anys després, i també la de la pianista Helena Grimaud, 13 anys més tard. El cicle de concerts també repesca el mític director Zubin Mehta amb l'Orquestra Filarmònica de Múnich. I pel que fa als 4 concerts de petit format que comentaves, aquests són els el Miquel Ortega, director i pianista, la compositora Núria Jiménez Comas, el trompetista Luis González i el duet Ramon Humet i Silvio Vidal amb la seva combinació piano-percussió. El BCN Clàssic, si esteu interessats, començarà l'octubre i s'allargarà fins al maig del 2024. Els concerts es faran al Palau de la Música.
Bé, no, parlem de, deixem de banda la música clàssica, música moderna.
Sí,
bona notícia, la que hem conegut avui. És que el Casino de Vic prepara un concert molt especial per celebrar els seus 175 anys d'història. Es farà al Centre d'Arts Escèniques l'Atlàntida. I atenció, només per aquesta ocasió, el grup La Iaia tornarà als escenaris.
14 d'abril a les 8 del vespre. A més, en aquest concert que porta per títol Osona Boira i Música, perquè tal com apunten els organitzadors, com la boira, la música embolcalla tothom qui passeja per aquesta comarca. I actuarà, com comentaves, el grup La Iaia, que torna als escenaris. I a banda d'aquest grup, el concert també comptarà amb les actuacions de Quimi Portet, Doble Buble, Joana Serrat i Power Burkas. Les entrades, si esteu interessats, ja estan a la venda i es poden comprar des del web del Casino de Vic o de l'Atlàntida.
Que tenim gana en un altre ordre de coses. Demà comença el Fòrum Gastronòmic de Girona, que s'allargarà fins al proper 21 de març. Aquest any tracta especialment la influència del món vegetal a la cuina i els reptes que suposa als cuiners el fet d'implementar plats sense carn o fomentar la proteïna vegetal.
Sí, a més, la majoria de les activitats es concentren en fomentar una alimentació saludable i també sostenible, ja que, com deies, s'evitarà malbaratament de menjar. Cuiners com la de Parellada o en Raül Balam són els encarregats d'explicar tècniques i receptes per aconseguir-ho aquest any.
Mira, i encara amb gastronomia, el mestre xocolater Lluc Cruselles on me presenta una mona de Pasqua amb una rèplica de l'elefant que el va coronar com el millor mestre xocolater del món l'any passat, l'any 2022.
Sí, i va, de fet, va guanyar el concurs mundial amb un elefant de 3 metres d'alt. Per fer-ho va necessitar 200 quilos de xocolata. Això va passar el 2022 en aquest concurs mundial. L'escultura s'inspirava en la natura i en la consciència pel medi ambient. Un cop erigit com a millor mestre xocolater del món, el català, ara què ha fet? Doncs ha decidit presentar una rèplica d'aquest animal i fer-ho en format mono, ja que recordem arribar a la Pasqua d'aquí poques setmanes. El pastisser Cruselles ha pogut explicar al magazín de Ràdio Estel com ha estat aquest procés per fer les peces d'elefant que han fet.
A partir d'un primer elefant, un motlle, i produir, però evidentment és molt laboriós, s'ha de polir, s'han d'ajuntar diverses parts, pintar tot plegat acaba pues, enredarint i allargant el procés de producció de cada una de les peces. I
es tracta d'una edició limitada, és a dir, que quan s'exhauriran aquestes peces d'elefant rèpliques, i que està elaborada amb xocolata negra del 60% en aquest cas, i amb el 40% que queda, doncs, amb llet. L'elefant, en aquest cas, pesa 1,5 kg i fa 30 centímetres d'ample i 25 d'alt. No fa els 3 metres d'alçada que feia amb el que va guanyar aquest trofeu mundial, però déu-n'hi-do. Si esteu interessats, però, haureu d'anar fins a la pastisseria El Carme de Vic, ja que només es ven allà. La mona costa 75 euros i es posa justament demà a la venda. També, si esteu interessats i penseu anar a Vic des d'una altra punta del territori, el que ha explicat el pastisser Cruselles és que truqueu abans a la botiga per demanar a veure si queda alguna unitat o no, perquè no, mira, sempre hi ha coses a veure, no, Vic, però perquè almenys no us quedeu sense mona, o si aneu per la mona no us en quedeu sense.
Cal dir que l'hem vist amb una foto i realment espectacular.
Fa la mona. Molt bona pinta. Home, és que estem parlant de la millor mestre pastisser del món, o sigui...
Evidentment no podia ser d'una altra manera. És un elefant de la pastisseria, podríem dir.
Sí, sí. No? Sí, 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 fa molt bona pinta. Hi ha 3 setmanes de la mona. Ah, per cert, també, petit apunt, que jo pensava, dic, ui, ho posen a la venda 3 setmanes abans. Sí que sempre s'acostuma a comprar una mica abans la mona, però dic, ui, 3 setmanes potser és molt. Doncs no, també ha explicat que es conserva perfectament.
Es conserva bé, la
mona. Cap problema que no patiu.
Mira, jo m'apunto això, que n'he de comprar dues.
Clar, home. El món és la tradició que no falli.
Va, mira, marxem ara cap a Calaf perquè la població es modernitza per donar a conèixer el seu patrimoni als més joves. El municipi ha estrenat el Mount Tour pel seu castell a través d'unes ulleres de realitat virtual.
Sí, amb aquesta tecnologia els visitants es poden transportar a l'any 1015. Durant aquest tour, el castell mateix en primera persona explica aquests 10 segles d'història marcats per diverses guerres. És a dir, us heu d'imaginar que us poseu unes ulleres de realitat virtual i veieu un castell on ell mateix en primera persona doncs, va explicant tot el que ha passat al llarg d'aquests 10 segles. No? La regidora de Turisme, Montserrat Mases, detalla la idea d'introduir-se al passat a través de la tecnologia del futur.
Van dir, ostres, doncs, què podríem fer, no?, per arribar més al visitant? I van voler apostar per la realitat virtual al castell. Què pretenem amb aquesta realitat virtual? Que tots els visitants puguin entendre el monument d'una altra manera, es puguin submergir en primera persona a dintre de les vivències del castell
I mira, també podrem escoltar com ha estat l'experiència d'alguns veïns de Calaf, que ja han pogut...
Ja han provat les ulleres.
Ja han provat aquestes ulleres de realitat virtual, així que sense més dilacions els escoltem.
No té color. Si això mateix d'avui ens ho hagués explicat, per molt ben explicat que ho hagués fet un historiador o un guia qualsevol, la gent jo crec que seguirà avorrit.
Bueno, sí, hi ha hagut coses noves. Més que sorprendre'm, bueno, t'explica les guerres. No és sorprenent en el sentit de que saps que a la guerra sempre hi ha molts canvis de bàndol, molt... però la destrucció del castell, el que la gent anés agafant pedres del castell, sí, sí, sí. Coses noves.
Molt bé, molt interessant. Doncs anirem cap a Calaf a posar-nos les ulleres.
Virtuals.
I a conèixer el patrimoni d'aquest municipi. Gràcies, home, bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana i fins dilluns.
Dilluns més. Ara, si vols quedar-te, mira, hi ha estrenes musicals.
Hola, evidentment. Quedat, pendent, aquesta secció de la Mondelo sempre val la pena. Bon cap de setmana.
Adéu. El divendres l'acabem ballant. Divendres vol dir que ja es publiquen noves cançons. Mercè Mondelo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui comencem amb la tornada d'Anna Roig.
Dans pire des cas, après la tendresse, on pourra dire qu'on a essayé de rendre le monde un peu plus aimable, de tout aimer, même l'indésirable, et de donner un sens au fait d'être né.
La cantant es reincorpora al panorama musical després de deixar els escenaris durant 10 anys i dedicar-se plenament a la docència. Torna i ho fa amb cançons com Que difícil dir que no, que sonava a l'inici de l'Estel migdia, o com aquesta que sentim, Après la tendresse, una cançó que dedica a l'activista Jordi Cuixart. De fet, així ens ho explicava la cantant que va passar pels micròfons del matí a Radio Estel aquest dilluns.
Ens vam estar escrivint quan ell estava a la presó, jo no el coneixia, em va enviar una carta un dia parlant-me de la tendresa perquè havia vist en un diari que jo feia aquest espectacle La Tendresse, i em va dir...
Ah, sí, va ser ell?
Sí.
Jordi Cuixart,
jo no el coneixia, em va escriure un dia, i em va dir, mira, Anna, que he vist això en aquest diari i que jo també sóc militant de la tendresa, i a partir d'aquí ens vam començar a escriure sobre el tema de la tendresa. Li vaig escriure aquesta lletra perquè pensava de què li serveix tanta tendresa si està allà tancat, no? Però al mateix temps... Aquesta cançó és una reflexió sobre si li està servint d'alguna cosa.
Una Anna Roig que, per cert, és que saps què m'ha passat? Avui la buscava i em sortia com Anna Roig i l'ombra de Tonxent, que és com es deien abans al grup.
Exacte, i com més es va donar a conèixer...
Ara, qui la vulgui buscar a Spotify ha de buscar Anna Roig i ja li sortirà.
Exacte, ha deixat.
L'últim àlbum publicat em sortia 2014, crec.
No pot ser, alguna cosa està passant.
No.
És això, de fet, torna així en solitari, en total, amb 11 cançons recollides sota un disc que s'anomena Aportar bellesa al món, un títol que també dona nom a aquesta cançó.
Tot està a punt per començar la música, tot està a punt per aportar bellesa al món, per compartir allò que ens inspira, moure energia i crear sensacions.
Sense l'ombra de Tonxent és una Anna Roig més intimista,
sí,
més recollida, no podríem dir?
Totalment recomanable i molt tranquil·la. Aquesta música de l'Anna Roig que estrena avui aquest nou disc. Però no és l'única, perquè qui també té nova música és De La Fe i Les Flores Azules.
De fet, un altre retorn. Avui publiquen una cançó que porta per títol Quiromàntica. De La Fe i Les Flores Azules, que recordem, fa un any es van tornar a juntar per celebrar els 20 anys de la banda. Doncs un any després del retorn publiquen una segona cançó d'aquesta nova etapa, un tema directe i el més pur estil De La Fe.
Ara t'anava a dir, ara allò tan clàssic, no, de dir molt De La Fe. Això, molt De La Fe.
Però avui en dia això manca, perquè s'exploren nous gèneres i pocs mantenen el ritme originari, per tant, ho celebrem. I, a més, aquesta que parla de la força del destí, ho diu ella, l'Helena Miquel, estava escrito en la palma de mi mano, que tu terminaves a mi lado. De fet, serà un tema que tocaran per primera vegada en directe el proper divendres, 24 de març, a la sala Ras Matas de Barcelona.
Doncs vinga, va, no ens ho perdrem, com esperem que tampoc ho feu vosaltres, aquest nou tema de la Casa Azul. Mira, i avui... Qui també treu disc i per qui també és un gran dia és Per Sóc un Bohemio.
El cantautor barceloní publica el seu primer àlbum d'estudi.
Sento els meus dies que s'escapen les meues mans, que és estic però no del tot és com complicat. Me falten coses que estimava però no oblidat, que és estic però no del tot si no ets al meu costat. Sento els meus dies que s'escapen les meues mans, que és estic però no del tot és com complicat.
Després de publicar diversos senzills, Artur Vinyes recopila totes les cançons i en publica de noves, com el Carpesà de l'escola, sí, on recollies tota la feina de l'any, doncs el mateix, sota un disc que s'anomena Contes de les quatre estacions, i on hi trobem cançons com aquest Conte d'estiu, on canta que no és estiu del tot si no ets al meu costat.
Molt, m'agrada molt, Sóc un bohemio. Mira, el vaig descobrir no fa gaire i he de dir que fa molt bones cançons.
Mira, pensava que eres un bohemi. Sí. Bueno, també està bé.
Sí, bueno, també, bé, a vegades ja tot al mateix sac. Va. Mira, no és l'únic qui també publica disc, que és Joan Isaac.
Tinc una casa al mar amb les finestres obertes, per on entra el sol de la vida i una brisa de sal.
El cantautor celebra els seus 70 anys i ho fa amb un nou disc, però és que l'aniversari és doble, perquè també celebra 50 anys sobre els escenaris. Aquest treball porta per títol Tinc una casa al mar i està dedicat a la mare de l'artista i també al seu amic i cantautor Luis Eduardo Aute, a un total de 10 cançons com aquesta que estem escoltant, Tinc una casa al mar, igual que el disc, o una que ens apropa als seus gustos i a les seves aficions com no havíem vist mai. Que raro que ets, Joan.
Odio la tuna als valls de Saló, la conga al Jalisco i els gats, la gent amb filers movent-se obsessiva al ritme del coyote.
Mira, està bé que després de tants anys de carrera, no? Almenys ell ja expliqui com és, ja.
Li és igual tot. Li és igual tot. De fet, si escoltes tota la lletra, te n'adones que sí, que és una mica raro, però com som tots una mica, no?, raros, perquè diu m'agrada l'olor d'hospital, coses d'aquestes que no posaries en una carta de presentació. Per cert, que el 24 de març també hi haurà concert de Joan Isaac a Luz de Gas. Haurem de decidir entre De la Fe i les Flores Azules i
Joan Isaac. Jo diria que ho tinc bastant clar. Si mirem més enllà de casa nostra, les estrenes ens porten avui també fins als U2. It's a beautiful day.
La banda irlandesa publica un nou àlbum de versions de les seves cançons més mítiques, com aquest Beautiful Day, i el que tenen de diferent és que els ritmes són molt més lents i en un format acústic, ho comprovem en aquesta, Beautiful Day, però també en una altra mítica, com és With or Without You.
With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all but our more.
Un total de 40 cançons.
Sí, sí.
Farà de les delícies dels
bé,
més fanàtics.
Que es nota que es fan grans, també.
Sí, això, sí.
Una cosa ja més pausada.
No cal tanta tralla. Ara ja la vida es vira des d'una altra perspectiva. Per cert, que és un disc que s'anomena Songs of Surrender.
Va, Mercè, i per acabar avui aquesta secció d'estrenes, ens en portes una última.
La de Taylor Swift.
Makeup, fake love out on the town.
La cantant publica All the Girls You Loved Before, una cançó inèdita que va excloure del seu setè àlbum Lover, estem parlant de l'any 2014, i va guardar en un calaix, però que aquest febrer es va filtrar allò que passa, que les cançons acaben sortint sense voler, es va fer viral a les xarxes socials i la cantant ha decidit publicar ara, però no és un dia qualsevol perquè és un bon motiu per inaugurar una gira que comença avui. Avui dona el tret de sortida a Califòrnia, un seguit de concerts pels Estats Units on la cantant repassarà les cançons més populars dels seus 10 àlbums i que acabarà a l'agost a Los Angeles.
Molt bé, doncs amb aquestes estrenes musicals avui, t'he de dir, Mercè, que han sigut com molt, molt tranquil·les, no?
Sí.
La setmana passada recordo que vam ballar bastant més.
Era estiu ja, a la setmana passada. I avui hem tornat a la tardor.
No anem gaire compassats amb el temps, però...
No.
Va, ens retrobem la setmana que ve. Mercè, moltes gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres.
I a tots vostès també, si ho volen. Nosaltres tornem dilluns al punt de les dues del migdia a l'informatiu de Ràdio Estel a l'Estel Migdia. Us deixem escoltant aquesta cançó de la Taylor Swift que ens portava la Mercè, que acabin de passar un bon cap de setmana i ara, si volen quedar-se aquí a Ràdio Estel fins a 6, s'hi posa Joan Trias i el seu equip amb la caravana. Bon cap de setmana.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.